Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, què tal? Comencem setmana, engeguem aquest dilluns 3 de maig de 2021 al Penedès en xarxa. Escalfem motors ara des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca per entomar aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12. Un dilluns que començarem d'aquí a uns minuts, així que acabi el sumari amb la roda d'actualitat. Emissora a emissora, us explicarem quines són les previsions, les cites amb l'economia, la cultura, l'activitat social, què hi haurà aquests propers dies al llarg de la setmana arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Així comencem la setmana amb molt bon peu i a continuació, a 2:15, primer flaix informatiu del matí, les notícies de casa. A 2:15, els esports, resultats, marcadors i anàlisi del que ha donat de si el cap de setmana i recollirem també declaracions de l'entrenador del Vilafranca de futbol, d'Ivan Moreno. A les 10 a l'actualitat conversarem amb el vallveiec Sergi Aparici, que s'ha estrenat com a escriptor aquesta diada de Sant Jordi amb la novel·la Bienvenidos a Madom. A 2:15, segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a 2:15, la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, ens ajuda amb els nostres peluts. Avui repassem pros i contres de les diferents modalitats de guarderies que hi ha per a gossos. A les 11 feinejarem amb filosofia, amb el professor de filosofia Pere Martí, que ens proposa aquest petit parèntesi on el protagonisme és per l'anàlisi, la reflexió, la crítica i les preguntes. Així arribarem a 2:15, tercera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, tercer flaix d'aquest matí. I acabarem amb Riquesa és Salut, la secció que ens acosta el fisioterapeuta Adrià Solís per cuidar el nostre cos. Avui parlant de les col·laboracions entre el personal sanitari. A les 3 cites amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès dels 2:15 i sumem la cita amb els butlletins on us acostem la resta de notícies. Hem començat amb un primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest matí de dilluns, aquest 3 de maig, aquestes 3 hores de ràdio que entomem amb empenta, perquè sembla una tonteria, però pesa, i és que el temps finalment ha canviat, llueix el sol i diuen que ara sí. Arriben dies assolellats i amb caloreta. Som-hi, comencem la setmana.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Engeguem aquest dilluns amb la roda d'actualitat, aquesta petita brúixola que ens permet conèixer com serà la setmana, què hi passarà. Una roda que encetem a la capital del Cava, Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem setmana i mes de maig. Ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, anant fins a Sant Quintí de Mediona, on avui mateix tindrem concert de Sant Antoni amb l'orquestra Gran Premier. Això serà al pati de la biblioteca a partir de les 6 de la tarda, això sí, amb inscripció prèvia al punt d'informació de l'Ajuntament o bé trucant al telèfon 93 899 80 28. També podeu escriure un correu electrònic a st.quinti@diva.cat. També avui, a un quart de set de la tarda, la CUP de Sant Sadurní ens ha convocat a una roda de premsa per exposar el seu posicionament sobre el projecte d'Espai Efímer i també sobre el futur de Can Guineu. Recordem, la setmana passada, de fet, l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, ens explicava una miqueta aquest projecte Efímer que ha d'arrencar a finals d'aquest mes de maig i que durant els propers 5-6 mesos arriba a Sant Sadurní una mica per promoure la cultura en un municipi com aquest, en el que instal·lacions culturals ni hi ha poques. Una roda de premsa que es durà a terme, com dèiem, avui a partir d'un quart de set de la tarda a l'era d'en Guineu. Seguim a Sant Sadurní, però saltem ja fins demà perquè a partir de 6:15 de la tarda la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acollirà la presentació del llibre El fullet Oriol i el misteri de les dents, a càrrec del seu autor, de l'Òscar Cerdà, i també de l'actriu Núria Clamares. Es tracta d'una activitat per un públic familiar amb infants a partir de P3, això sí, amb inscripció prèvia a través de www.sansadurní.cat. Saltem a dijous i tornem a Sant Quintí de Mediona, on hi haurà taller sobre neurociència per ajudar a créixer els fills. Això serà de 6 a 8 del vespre per a famílies amb joves entre 6 i 16 anys, això sí, un taller online. Divendres arrenca el Festival de Poesia a les Caves a Sant Sadurní, que enguany arriba a la seva 13a edició i que, de fet, dimecres us explicarem més àmpliament el tema d'actualitat. Un festival que es durà a terme cada divendres del mes de maig a unes caves diferents i que aquest divendres se celebra a partir de les 8 del vespre a les Caves Jaume Giró i Giró amb un recital poètic a càrrec de Lola Miquel, Esther Xargay i Santi Borrell. Això sí, amb places limitades i amb inscripció prèvia a través de www.sansadurní.cat. Dissabte també a Sant Sadurní tindrem presentació del llibre de poesia de Tònia Torrelles titulat Mel amarga, una presentació que es durà a terme a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, com totes les activitats amb inscripció prèvia a www.sansadurní.cat. Seguim a Gelida amb la programació escènica Les finestres indiscretes de les escoles de Gelida Teatre, una doble cita que es durà a terme dissabte i diumenge a partir de 6:45 de la tarda a diferents espais del municipi, però amb convocatòria a la plaça de la Vila. Una activitat amb taquilla inversa, però amb reserva prèvia a través de lesescolesgelidateatre@gmail.com. Seguim diumenge a Mediona amb doble sessió de teatre amb Rebota i Rebota i En tu cara explota. Una activitat que es durà a terme al Teatre del Casal Medionenc a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, aquesta segona funció amb col·loqui, amb un preu de 4 euros i amb entrades que ja podeu adquirir a través del web de l'Ajuntament de Mediona. I per acabar, destaquem que dissabte i diumenge Puigdàlba celebrarà la festa de la Mare de Déu del Remei. Dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent amb concert de Set de Rumba. Diumenge a les 12 del migdia a l'Església de Sant Andreu hi haurà l'ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Remei i acabarà aquesta celebració diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent amb màgia a càrrec de Magic Hall.
Seguim explicant com serà aquesta primera setmana de maig, ara des de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Comencem dient-vos que des d'aquest mateix dilluns l'Ajuntament de les Cabanyes, amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf, inicia una campanya educativa per millorar la gestió de la brossa orgànica i recordar com fer una bona recollida selectiva dels residus. Un equip d'informadors i d'informadores del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat visita a partir d'aquest dilluns veïns i veïnes, així com els grans generadors de les cabanyes per facilitar-los material informatiu i resoldre dubtes i consultes sobre com fer correctament aquesta separació de residus. També es lliuren als comerços del municipi bosses compostables amb nanses per donar als clients en cas que no en portin una de reutilitzable o al cabàs. Aquesta bossa compostable es pot reutilitzar pel cubell d'orgànica. I aquest dilluns també, a 7:45 del vespre, hi ha sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola i inclou entre els punts a l'ordre del dia la previsió d'aprovar-se justificacions de subvencions a les escoles i la pròrroga d'un conveni de col·laboració per la prevenció i l'extinció d'incendis forestals al municipi entre l'Ajuntament i l'ADF Rossend Muntaner. Aquest dimarts s'ha convocat l'acte de lliurament de premis del concurs de relats curts que ha convocat per Sant Jordi l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. L'acte s'ha previst a les 6 de la tarda en format reduït a la seu del mateix Ajuntament de Sant Cugat. El Bibliobús El Castellot estarà avui a 3:45 fins a les 6 davant de l'Escola Bressol El Xic Martinenc de Sant Martí, demà dimarts de 3:45 a les 6 davant de l'Escola de Santa Fe i dijous de 3:45 a les 6 davant de l'Escola Circell de Moja. Dijous, a l'Espai Jove de la Múnia, s'hi ha programat un taller per joves per fer sabó ecològic de romaní amb la Sambuneria a partir de les 4 de la tarda. Per més informació, cal contactar al telèfon 682-71-1957. I dissabte es viurà la primera de les 7 sessions que s'han programat del curs de marxa nòrdica prevista a Vilobí del Penedès. Estarà impartit per la Thaís Camps i l'Eloi Sadurní. Té un preu en les 7 sessions de 18 euros. Les inscripcions s'han de fer a l'Ajuntament de Vilobí o bé trucant al 938978980 o enviant un correu electrònic a l'adreça vilassl@diva.cat. I la iniciativa Let's Clean Up arriba a Sant Martí Sarroca diumenge. Let's Clean Up és una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida voluntària d'aquests residus abocats il·legalment a les zones de boscos, platges o rieres. Enguany a Sant Martí Sarroca es suma per primer cop aquest moviment, Let's Clean Up, amb una jornada matinal que s'ha de viure aquest diumenge al riu Foix, el tram que discorre pel barri de la Serra de Baix i el bosc de Calquim. Es tracta d'una jornada de neteja oberta al públic en general, nascuda arran d'una iniciativa ciutadana en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Martí, l'ADF de Sant Martí Sarroca, el grup Penedès Verd i el centre excursionista. Serà a partir de les 10 i fins la 1. I acabem amb una proposta al conjunt monumental d'Olèrdola, i és que per diumenge s'ha programat la gimcana al Parc d'Olèrdola. L'estrany viatger i el seu mapa serà a partir de les 11 del matí.
Anem ara al Baix Penedès i des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyó ens explica com serà aquesta primera setmana de maig als diferents municipis de la comarca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que ja és oberta la matrícula de l'Escola de Música Contrapunt d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Les prescripcions es podran fer des del dia d'avui fins al 16 de maig de forma telemàtica. També en una altra, xerrada virtual per a joves sobre la recerca de feina, recerca 2.0, apps i xarxes socials, que serà càrrec de la Fundació Pere Tarrés i que tindrà lloc aquest dimecres dia 5 de maig a les 5 de la tarda a través de l'Instagram Live de Oficina Jove Baix Penedès. Continuem a la Bisbal del Penedès, on continua l'exposició de Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, fins al dia 21 de maig al Centre Municipal de Cultura, la plaça Major número 11 de la Bisbal del Penedès. Pel que fa a demà, dimarts, es farà la conferència de Pol Avinyó, Els secrets d'Otelo. I dissabte, el 8 de maig, a les 7 de la tarda, projecció de l'òpera Otelo de Verdi. Tot això tindrà lloc a l'Auditori Salvà, al Centre Municipal de Cultura. Marxem a Santa Oliva, i és que el Servei de Joventut de l'Ajuntament organitza una jornada d'assessorament laboral que tindrà lloc aquest dijous, dia 6 de maig, a 6:45, al local cultural de Bonastre. Un altre curs de curs bàsic de defensa personal que es durà a terme els divendres 7, 14, 21 i 28 de maig i 4, 11, 18 i 25 de juny de 6 a 7 de la tarda a la zona esportiva de la Vinya. Es tracta d'un curs gratuït i compta amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat i el Pacte d'Estado contra la Violència de Gènere. Cal inscriure's prèviament. I actes per a la dignificació de la fossa comuna de Bonastre. Serà el dissabte, dia 8 de maig, a les 11 del matí, es farà la conferència a la fossa comuna al cementiri de Bonastre, a càrrec de Joan Vilaseca i Figueres, i a la 1 del migdia al cementiri de Bonastre es farà la descoberta de la placa de la fossa comuna i parlaments per a la memòria dels soldats caiguts. Continuem al Vendrell, divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell, en horari de 9 a 3, a la Rambla. Ui, perdó, que m'he despistat. El dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga, l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta, de 9 a 3. Dissabte també Esport i Salut a la platja, Tonificació i Pilates a l'Oficina de Turisme a les 10 del matí i a les 11. El preu és d'un euro i l'aforament és limitat i cal fer reserva prèvia trucant avui o enviant un WhatsApp al 670-019-171. També dissabte el repte de Padró, reconstruïu un dels mosaics de Santiago Padrós en forma de puzzle i podreu guanyar entrades per un espectacle de temporada. Serà des de les 4 de la tarda fins les 8 de la nit i és una activitat per a famílies de fins a 5 integrants. També dissabte l'espectacle Smiley després de l'amor al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda. El preu és de 17 euros o de 15 amb descompte. Marxem a Calafell, també dissabte, visita guiada a Baixa Mar a les 11 del matí. I la ruta dels hiverns a Calafell serà diumenge a les 11 del matí. I acabarem en Cunit amb dues activitats que... tres activitats ben bé, que han programat per als més joves. La primera és el curs d'escape per a joves de 12 a 20 anys, que es durà a terme des del dia 4 de maig fins al 22 de juny, tots els dimarts en horari de 4:45 a 6 de la tarda a l'skatepark de Cunit. Curs de ping-pong per a joves del 5 al 23 de juny, tots els dimecres en horari de 4:45 a 6 de la tarda, i l'última serà la recerca 2.0, apps i xarxes socials, xerrada de l'àmbit laboral per a joves, que tindrà lloc aquest dimecres, com us dèiem abans, a les 5 de la tarda en format virtual a través de l'Instagram Live d'Oficina Jove BP.
I acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca, tot explicant com serà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, una setmana i un mes sencer, el mes de maig, que avui comença amb la campanya Fira del Maig per incentivar el comerç local. Amb l'objectiu de potenciar el comerç i l'economia de la vila, l'Ajuntament de Vilafranca ha organitzat la campanya que es desenvolupa des d'avui, com dèiem, i fins al dia 31 de maig, i que compta amb diverses accions per fomentar i potenciar el comerç. Una de les més destacades és la nova edició dels Vilafrancs, que és una tercera edició ja d'aquests Vilafrancs, amb la novetat que, a banda de poder bescanviar-los en els establiments físics que participin de la campanya, en aquesta edició també hi ha l'opció d'adquirir Vilafrancs virtuals per bescanviar-los en compres que es facin a través del marketplace local Vilafranca a prop. Per la seva part, els sectors de l'automoció i la maquinària agrícola faran sortejos de 3.000 i 1.600 euros, respectivament, entre els seus compradors aquest de maig. A més, els comerços del centre Vila sortegen targetes regal per valor de 30 euros i els restaurants de Vilafranca ofereixen menús gastronòmics especials. En aquesta nova edició es posen en circulació Vilafrancs per valor de 225.000 euros. D'aquest import, un 35% l'aporta l'Ajuntament, un 5% als propis establiments comercials i la resta als usuaris al comprar els Vilafrancs. Hi participen més de 200 establiments adherits. La campanya Fira't al Maig té com a referència la pàgina web vilafranca.org/Fira't al Maig, on els usuaris trobaran tota la informació i poden adquirir també aquests Vilafrancs. Val a dir també que avui hi ha un parell de cites per part de les formacions polítiques que ens informaran de diferents detalls. Per exemple, l'agrupació del Partit dels Socialistes de Vilafranca ens convoca aquesta tarda a les 5 per explicar-nos una iniciativa que anuncien com a única d'innovació urbana, adreçada als joves perquè participin en el disseny de les ciutats del futur. El concurs es vol esdevenir també un catàleg d'idees innovadores perquè qualsevol ajuntament pugui aplicar-les, donat aquestes ciutats de talent i la visió i la creativitat dels nostres joves. Explicaran avui, doncs, aquesta filosofia que hi ha darrere del concurs que posa en marxa la secció local del PSC a Vilafranca del Penedès i que ens han convocat, doncs, aquesta tarda a les 5 per donar-nos més detalls. I també a la mateixa hora, avui ens convoquen des de Vilafranca en Comú els mitjans de comunicació, ho fan davant de l'estació de tren de Vilafranca, per parlar justament sobre la problemàtica del transport públic ferroviari que hi ha a Vilafranca del Penedès i al conjunt de la comarca de l'Alt Penedès i les propostes d'actuació que fan des de Vilafranca en Comú en defensa de la mobilitat ferroviària sostenible. Una cita, doncs, també avui a les 5 de la tarda. Demà, per exemple, també hi haurà un acte de presentació del cicle Paraules al claustre i més. El regidor de Cultura, Ricard Rafeca, s'oferirà roda de premsa per presentar aquest cicle d'activitats Paraula al claustre i més, una roda de premsa que tindrà lloc justament al lloc emblemàtic on es fa aquest cicle cultural a Vilafranca en els darrers anys, que és el claustre de Sant Francesc. I també demà tenim un altre cita als mitjans de comunicació perquè se'ns donaran detalls de la memòria d'actuació policial de la policia local de Vilafranca durant el darrer any 2020. Se'ns explicarà, doncs, quines van ser les principals actuacions, una presentació de la memòria que es farà demà també a Vilafranca, a l'Enològica, per part de l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort. I d'altra banda, també, parlant de presentacions, val a dir que aquesta setmana hi haurà un webinar que ens posarà al dia sobre la situació que es pateix en aquests moments a Nicaragua en general i en particular a Puerto Cabezas, que és ciutat agermanada amb Vilafranca del Penedès. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Montse Arroyo, participarà en aquest webinar sobre la situació a Nicaragua i els projectes de cooperació que hi ha en Puerto Cabezas. Hi participaran també Marc Nicolàs, representant de l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas, i Xavier Ruiz, tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, resident a Managua. Aquesta actuació, doncs, que a través de les xarxes socials ens permetrà conèixer com està aquesta població agermanada en Vilafranca del Penedès, que es troba a l'altre cantó de l'Atlàntic. Això serà, com dèiem, aquest dimarts a les 7 de la tarda. I val a dir també que aquest dijous, amb la proximitat del dia 9 de maig, que serà diumenge i que és el Dia d'Europa, hi ha també aquest dijous una cimera de regions europees per les comunitats intel·ligents, en la qual, entre altres, hi haurà participació també de Vilafranca del Penedès de forma telemàtica. En aquest cas, amb participació del mateix alcalde de Vilafranca, Pere Regull, que telemàticament serà en aquesta cimera de les regions europees per les comunitats intel·ligents, en aquest cas organitzada per el projecte europeu Auroral, i que té l'objectiu principal d'argumentar la connectivitat de les zones rurals a través d'una plataforma digital. Hi ha també activitat de caire cultural per aquest cap de setmana. Començant, per exemple, ja pel mateix divendres. La setmana passada parlàvem amb les colles castelleres de Vilafranca del Penedès respecte de la possible obertura ja del món casteller davant d'aquesta pandèmia. També la coordinadora de colles castelleres ho anunciava justament el dijous, i per tant sabem que les colles poden començar a fer assajos amb petit comitè, podríem dir, amb grups de 20 persones, que han de ser grups bombolla i que permeten, doncs, iniciar els assajos a les colles. I ja sabem que les colles castelleres de Vilafranca, els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca, aquest divendres que ve, a la tarda, començaran ja els seus primers assajos després de més d'un any de no fer activitat castellera pròpiament dita. La colla jove de Vilafranca està pendent encara de trobar un local o una ubicació on poder determinar el control de mesures anti-Covid per poder fer també aquests assajos. Parlem de més activitat cultural d'aquest cap de setmana. Divendres, per exemple, té lloc la darrera sessió a l'Agrícola Parlem de Música, una xerrada a càrrec de Jordi Madaleno al voltant de l'òpera Aida de Verdi. Serà divendres a 8:15 del vespre a l'Agrícola de Vilafranca. I amb més activitat musical pel cap de setmana. Diumenge actuen The Humphreys Quartet en el marc del Festival Music Veu. The Humphreys Quartet és un grup vocal masculí format a Barcelona l'any 2009 i que ha actuat a nivell internacional, i que el tindrem aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès, de PINAE, en aquest festival que organitza PINAE amb el nom de Music Veu. I també diumenge a la mateixa hora, si no us interessa de Humphreys Quartet, hi ha un altre concert d'alçada, podríem dir, musical a Vilafranca. Actua Colina Miralta Sambet Trio a l'Auditori. El trio commemora els 15 anys als escenaris i presenta una recepta màgica de jazz, estàndards llatins i múltiples arrels populars. El concert té lloc a les 7 de la tarda de diumenge a l'Auditori de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria. Ara sí, comencem amb bon peu aquesta setmana, la primera d'aquest mes de maig, sabent quines són totes les cites amb l'actualitat econòmica, cultural, política i esportiva d'aquests propers dies arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Són gairebé 9:15, ens hi encaminem perquè tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i després seguim amb els esports, amb declaracions d'Ivan Moreno, entrenador del Vilafranca de futbol, i un repàs exhaustiu als marcadors d'aquest cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes encarregats d'una implantació de marihuana a Sant Sadurní. Els homes de 45 i 50 anys van ser identificats i van permetre voluntàriament l'accés al magatzem on els agents van localitzar en ple desmantellament una plantació intensiva on es cultivaven prop de 900 plantes de marihuana, així com làmpades, extractors i la resta de la infraestructura necessària per aquest tipus de cultiu. A més, l'escorcoll personal dels dos homes va permetre als agents comissar 1.170 euros que duien fraccionats en bitllets, presumptament resultat del tràfic de la droga. Amb tots aquests indicis, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en el seu vessant de tràfic de drogues. Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar llibertat amb càrrecs pels dos detinguts. La investigació resta oberta i no es descarten més detencions. Aquesta és la tercera intervenció per part dels Mossos d'Esquadra en els darrers 15 dies per delictes contra la salut pública als municipis de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, amb el resultat de 5 persones detingudes i el desmantellament de dues plantacions de marihuana i un laboratori d'elaboració de substàncies estupefaents. El nou contracte de jardineria d'Olèrdola no podrà entrar en funcionament fins la tardor. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora de Medi Natural, Mireia Mancera, han confirmat que el nou contracte de manteniment i neteja de zones verdes no podrà entrar en vigor fins aquesta tardor. L'endarreriment en l'inici de l'execució del nou contracte s'explica perquè l'Ajuntament ha d'adaptar alguns dels punts inclosos en les clàusules aprovades després que el Tribunal Català de Contractació resolgués un recurs presentat pel Gremi de Jardineria de Catalunya. Segons explicaven Mancera i Ramírez, l'Ajuntament ha d'ajustar la justificació de dos dels criteris de puntuació inclosos en les bases del concurs, els que tenen a veure amb la valoració de centres especials de treball i la puntuació per tenir un magatzem operatiu de treball pròxim a Olèrdola. Les esmenes no afecten el nucli de les clàusules del nou contracte aprovades en el ple extraordinari del passat 17 de novembre i que suposaran donar un impuls sense precedents al manteniment de les zones verdes del municipi. Anem ara cap a l'Arbós, que amplia l'espai de workout del Parc de Santa Llúcia. L'Ajuntament de l'Arbós ha informat que aquesta setmana s'ha completat l'ampliació de l'espai de workout del Parc de Santa Llúcia, tot afegint-hi 4 nous elements als 6 que ja hi havia. L'ampliació, que ha tingut un cost de 12.000 euros, s'ha fet per l'èxit que ha tingut aquest espai des de la seva creació ara fa 2 anys. El consistori ha fet les últimes setmanes diverses actuacions en aquest parc, entre les quals destaca la plantada de nous arbres i nova gespa. De la mateixa manera, es preveu renovar l'àrea infantil que hi ha, posant estructures més modernes i més segures per al joc. I acabem a Vilafranca explicant-vos que l'associació Vila Animals demana replicar l'ordenança de tinença responsable i de protecció dels animals de la vila a altres municipis de la vegueria Penedès. L'associació Vila Animals s'ha unit a 21 associacions de protecció animal de les comarques del Penedès i el Garraf per dur a terme una campanya conjunta per una ordenança mancomunada com la de Vilafranca i una brigada de protecció animal. Exigeixen a la mancomunitat Penedès-Garraf que demani als ajuntaments l'aprovació en els seus plens d'una ordenança de tinença responsable i protecció als animals. També apunten que cal que sigui un model únic per a tot i posen d'exemple l'ordenança que va ser aprovada a Vilafranca l'any 2018. Segons l'associació, la normativa vilafranquina contempla punts clau que creuen indispensables per acabar amb els abandonaments i el maltractament d'animals, com per exemple prohibir regalar animals o la cria de particulars.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:15.
Els esports.
després d'aquesta primera cita de les tres que oferim al llarg del matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, obrim ara plana esportiva, marcadors, cròniques i propers partits. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, doncs com bé dius, arrenquem aquests esports amb resultats i ho fem amb el Vendrell, que de fet dijous va donar la campanada imposant-se al Liceo en la 24a jornada a l'Hockey Lliga. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli, doncs sí, sorpresa, i és que va guanyar per 5-4 el Deportivo Liceo i va donar endarreriment la gran sorpresa d'aquesta 24a de l'Hockey Lliga. El duel, que hauria d'haver-se disputat el passat 20 de març i que va ser ajornat per un positiu en Covid-19 al conjunt del Baix Penedès, es va decantar un mes després a favor dels homes que entrena Xavi Ferrer després d'un encontre amb moltes alternatives i que Pablo del Río va trencar en el darrer minut amb una falta directa salvadora. Van sumar 3 punts que els allunyen del descens directe i ara són uns 100 amb 28 punts, 4 més que el quart per la cua i a només 2 amb un partit pendent de jugar d'un Calafell que marca la permanència directa. Ara bé, cordeu-vos que el cinturó, perquè la pròxima cita dels Roig i Negres serà precisament el derbi, un duel Calafell-Vendrell que pot marcar el futur d'ambdós a la mateixa categoria. Serà diumenge 9 de maig a les 8 de la tarda.
I Lourdes, el Calafell no recuperava jornada i estarem, com bé deies, molt pendents d'aquest derbi penedesenc d'aquesta 28a jornada a l'Hockey Lliga.
Doncs la veritat és que sí, i a banda, doncs, com bé deies, el Calafell, que portava un parell de setmanes sense competir, es troba desè a la taula classificatòria, tan sols 2 punts del Vendrell, i recordem també que el Calafell té un partit pendent de jugar que ho farà el pròxim dia 15 de maig.
Molt pendents estarem tant de Vendrell com de Calafell per veure com van les properes jornades i, òbviament, esperem aquesta salvació dels dos equips. Lourdes, moltíssimes gràcies i també apuntem que diumenge a les 8 del vespre tindrem, com deies, derbi penedesenc entre el Calafell i el Vendrell i demà mateix el Noia, que aprofitarà per recuperar el partit de la 24a jornada, ha ajornat, de fet, en fins a 2 ocasions, un partit que, de fet, s'hauria d'haver jugat dissabte, però que finalment es disputarà demà a partir de les 8 del vespre a l'Ateneu Sadurninenc. Xoc important del Noia, que aspira a retallar distàncies amb la part alta de la taula, però xoc molt més vital encara per un Lloret que vol sortir de la zona de descens directe. Setmana també amb doble compromís pels de la capital del Cava, que dissabte visitaran la pista del Girona a partir de 8:45 del vespre en aquesta 28a jornada d'una Hockey Lliga que comença ja a fer les últimes passes. La competició que també fa les darreres passes és l'Hockey Lliga Plata, que aquest cap de setmana tanca la Lliga regular. I ara parlarem una miqueta, Tito Boada, Ràdio Vilafranca, molt bon dia i explica'ns què li queda al Digitècnic i si ha agafat ja la calculadora per veure què li falta.
Hola, molt bon dia, així és. El Digitècnic Vilafranca i a tots els equips només els hi queda una jornada de la Lliga regular. Si el Digitècnic Vilafranca dissabte guanya a la pista del SUM, matemàticament jugarà la promoció d'ascens i de permanència pel cas de l'Hockey Lliga. Això ja ho té confirmat. Si guanya i no guanya el Manlleu, doncs també pujaria directament. L'important és a veure què fa i si té aquesta sort de guanyar SUM, que no serà gens fàcil, pujaria si perd el Manlleu. Per tant, masses calculadores no les fem, el Digitècnic, el conjunt de Toni Porta, està obligat a guanyar. Els altres rivals, doncs el Manlleu jugarà a la pista del Capellades, que encara té una espurna d'esperança de salvar-se, i el Sant Just, que és el que va per darrere, ho farà a la pista del Holaceta. Guanyar i esperar, o guanyar com a mínim et dona la seguretat de jugar la promoció d'ascens contra l'11 i el 12 de l'Hockey Lliga. I aquí sí que es podria viure un derbi, perquè ara mateix el Vendrell hi ha inclòs en aquesta lluita que jugaria permanència. Per tant, Déu no vulgui, podríem veure un Vendrell Digitècnic Vilafranca anada i tornada amb el premi de l'Hockey Lliga.
Esperem que no haguem de veure aquest Vilafranca, Vendrell.
Home, i si juguen, que guanyi millor.
Tito, camp de futbol, com tenim el Vilafranca?
Doncs va perdre el Vilafranca en el desplaçament a Girona, va perdre per 1-0 davant el Girona B, la resta del marcador, Cerdanyola 1, Terrassa 2, i l'Europa, que ja va pujar la setmana passada, sembla que ha posat el punt mort i va perdre 3-1 al camp del Granollers. Aquí queden dues jornades. L'Europa amb 53 ja ha pujat de categoria. La segona plaça directa se la juguen Terrassa amb 44 i un partit menys, Vilafranca amb 44, amb 43 el Girona B i un partit menys, i amb 41 el Cerdanyola. Un d'aquests quatre pujarà directe. Els altres tres encara tindran l'opció de fer-ho per la promoció. Si et sembla, escoltem a Ivan Moreno, el tècnic vilafranquí, parlava amb els nostres companys Toni Carbó i Xavi Sanz a la conclusió del partit que es va jugar a Riudarenes.
Crec que hem fet moltes coses com per guanyar el partit. Comptabilitzava ara les arribades que hem tingut nosaltres i hem estat molt innocents a porteria contrària. La nostra, una vegada que ens hem equivocat greument, ells l'han aprofitat. No puc fer cap retret als meus jugadors. Jo, a mi, veure com juguen amb el cor que juguen els meus jugadors, a mi em deixa supersatisfet i orgullós. M'ho deixa els dies que guanyem, i els dies que perdem com avui, no els hi puc dir res. Que podria haver fet més coses? Jo també, segurament. Però, bueno, veure que lluitem així els partits, amb el que hi ha allà darrere, a mi em deixa molt satisfet. Recuperar-nos, que ens recuperarem, i esperar que diumenge que ve, a les 12:30, guanyar el Cerdanyola, i a partir d'aquí doncs esperar resultats dels altres. El gol, una mica de tranquil·litat. Hem tingut una mica de pausa per jugar, però no s'ha marcat una mica de pausa per posar l'última passada o tenir una arribada més clara encara, perquè sí que ells han tingut, o sigui, el seu porter ha tingut alguna parada de mèrit, sobretot un cop de cap, però bueno, s'ha faltat aquí una mica de claretat en els últims metres. És que amb això del futbol es veuen coses molt rares totes les setmanes, i te diria que quasi totes les categories. Per sort, nosaltres tenim la consciència molt tranquil·la, fem les coses tot el millor que podem, i no ens podem mirar el que fan els altres, perquè tampoc ho sabem en profunditat. Dedicar-los a lo nostre i intentar entrenar bé, recuperar bé, fer les proves, que tothom surti negatiu, i encara el partit de diumenge pensant que, bueno, guanyar, i que això del futbol es veuen coses molt rares.
Podem portar-nos la victòria al final, perquè hem competit, no? Però és que al final ha sigut detalls, no? Perquè
si hagués notat més distància entre ells i nosaltres, si s'hagués repetit el partit de l'anada, et diria que sí que ens falta un puntet. Però com que no s'ha repetit, que ha estat un partit completament diferent, hem tingut més arribades, hem tingut més ocasions, hem estat agressius, els hem deixat arribar molt poques vegades la primera part, quasi que et diria de manera residual, i a partir d'un parell de pilotes aturades, diria que hem competit molt bé. Ens ha faltat això, el gol. Ens ha faltat el gol. Bueno, doncs continuarem treballant per intentar que arribi de diferents maneres, i bueno, és que d'aquesta manera doncs em quedo satisfet de cara al compromís i a la intensitat i l'actitud que tenen els jugadors de cara al partit de la propera setmana. Per què? Perquè no hem repetit el del partit d'anada, i així això queda com un partit residual. A veure com es desenvolupa tota la setmana, recuperar la gent. Estàvem tocadíssims, això vol dir que ens dol, i quan ens dol perdre és perquè emocionalment estàvem molt implicats, i aquesta implicació, amb la manera de competir avui, doncs tinc la sensació de que si repetíssim aquest partit més dies, el podríem guanyar.
Max, s'ha tingut de fer un canvi forçat, no sé si és una lesió greu, si és carregat...
No, estava que no podia més, m'ha dit que no podia més, el camp, les botes, la lluita que ha tingut amb el Patxón, ha fet un altre partit de notable excel·lent, però és que m'ha dit que no podia més i l'he canviat perquè ja s'anava estirant.
Pendents de Lleida?
Però és que et digui, sí, tant de bo. I el Lleida, sí, que guanyi tot el que li queda, sigui aquesta tarda, sigui dimecres, sigui quan sigui, que ho guanyi tot, per així nosaltres poder dir que el que hem aconseguit o deixat d'aconseguir és tot per nosaltres.
Bé, parla del Lleida i Ivan Moreno, perquè si el Lleida no puja, el Vilafranca és filial, si no puja a la segona divisió, però el Vilafranca tampoc pot pujar. I ara mateix no ho té massa bé el conjunt de la terra ferma. I diumenge, 1:15, partit ofert per la xarxa de televisions locals, aquest Vilafranca contra el Cerdanyola. A 1:15, diumenge, amb porta oberta, amb capacitat limitada.
Moltíssimes gràcies, Tito. I la resta del futbol regional ens el du, com sempre, el company Armand Benedito de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs comencem parlant d'aquest torneig de segona catalana que s'està fent amb aquest grup sisè on hi ha dos equips penedesencs, la Fundació Atlètic Vilafranca i el Moja, que s'enfrontaven aquest cap de setmana al Municipal de Vilafranca amb repartiment de punts, empat a un. L'altre partit guanyava el Cubelles 2-1 al Sant Mauro i una classificació realment emocionant després d'aquestes sis primeres jornades. Encapçala la classificació l'equip de la Fundació Atlètic Vilafranca amb 8 punts, segon és el Moja amb 7, el Sant Mauro també en té 7, el Sitges 6 i el Cubelles també 6. Déu-n'hi-do. El proper cap de setmana, al Camp dels Pins de Moja, l'equip de l'Uri Sorrotxa, que acabarà la temporada del Moja i doncs marxarà. Demà parlarem amb ella, demà podrem escoltar doncs aquesta entrevista que farem amb la Luri Sorrotxa per saber doncs què li ha dut que acabi doncs aquesta temporada i sigui l'última entrenant a l'equip del Moja. Aquest partit se jugarà dissabte a la tarda a 7:45 del vespre i la Fundació Leti Vilafranca jugarà a Iguadols al camp dels Sitges el diumenge al migdia. A la tercera catalana grup 12, l'equip dels Monjos que empatava 0 a casa davant el Sitges B, les Cabanyes que perdia 2-4 davant del Ribes, el Torrellenc que queia a la camp de la Penya Jove de les Roquetes per 3-2, la Granada perdia 0-1 davant l'Atlètic Vilanova i l'únic triomf d'un equip del Penedès, el Riu de Villes, que amb el derbi penedesenc davant de l'Almúnia se l'emportava per 4-0. El Riu de Villes precisament és l'equip més ben classificat, tercer classificat amb 19 punts a 6 punts del líder, l'equip igualadí del barri de Montserrat d'Igualada. El Torrellenc és cinquè amb 16 punts, l'equip de l'Almúnia 9è amb 11, la Granada 13è amb 7, a l'equip dels Monjos, 14 amb 6, les Cabanyes, 15 amb 5 punts. El proper cap de setmana tenim derbi a l'Almúnia, entre l'Almúnia i els Monjos, el dissabte a la tarda, a les 6. El Rodevilles visitarà el camp de la Penya Jove de les Roquetes, la Granada al camp de la Noia, el Torrellenc rep els Ribes i l'equip de les Cabanyes jugarà al camp de l'Atlètic Vilanova. El grup del Baix Penedès, grup tercer, Calafell 1, Valls Atlètic 4, Llorenç 0, Sant Salvador 2, Sant Jaume dels Domenys 3, Base 2012 Pallaresos 1, i segur 3, Alcover 0, el derbi del Baix Penedès entre el Vendrell i l'Arbós, que va caure de mans de l'equip arbosenc per 1-3. El segur és el líder de la categoria amb 21 punts, seguit de l'Arbós, que és quart, amb 16. Aquests són els dos equips més ben classificats del Baix Penedès amb aquest grup. El Sant Jaume dels Domenys és 10è amb 10, el Vendrell en té 9 i és 12è, 13è el Llorenç amb 7 punts, el Segur Atlètic en té 4 i és 15è, i el Calafell tanca la classificació 17è amb 4 punts. El proper cap de setmana el Vendrell jugarà al camp del Morell, el Llorenç al camp del Baix Atlètic, l'equip del Segur al camp de la Riera, el Sant Jaume els Domenys al camp del Sant Salvador i el Segur Atlètic rep el Torreforta. El derbi de la jornada el jugaran l'Arbós i Calafell al camp de l'Arbós. El grup de la quarta catalana ja es va avançar el passat cap de setmana, el Sant Pere Molanta 8, Mediona 0. Els marcadors d'aquest cap de setmana, Bas Espirell, Les Clotes 3, Cubelles B 3, Martinenca 3, Pla del Penedès 1 i Quintinenc 5, volem dir, Hortonenc 4. El líder de la categoria, el Can Cartró, té 10 punts, Sant Sadurní 9, Martinenca 8, Bas Espirell, Les Clotes 7, 5 punts per Molanta, 4 per Cubelles B i Quintinenc, amb 3 Hortonenc i Mediona, 2 punts pel Pla del Penedès i 1 punt per l'Avinyonet. El proper cap de setmana no hi ha jornada, segurament s'aprofitarà per recuperar partits de jornades anteriors que es van ajornar. El grup del Baix Penedès, grup 24è, Cunit 2, Vilavella 1 i Segur B 3, el Catllà 5. El Cunit és segon amb 13 punts, a 2 punts del líder, que és el Constantí, però el Cunit té un partit menys. El Segur B és quart amb 7 punts. El proper cap de setmana el Segur B jugarà a Vilavella i a l'equip del Cunit al camp de la Unió Esportiva Creixell. Passem al futbol femení amb derrota ajustada de la Fundació Atlètic Vilafranca al camp de la Roca Penya Blanc i Blava de futbol, el segon classificat d'aquesta preferent femenina. 2-1 que hi ha l'equip vilafranquí. La Fundació és 13a amb 12 punts i rebrà la visita del Manlleu la propera jornada, un equip de la seva lliga, 2 punts per sobre de les vilafranquines. I a la segona catalana, el Santa Oliva s'imposava 0-4 al camp de l'Alpicat, amb una jornada amb els Subirats, va ajornar el seu partit, jugarà el proper 19 de maig davant del Vilanova. El Santa Oliva és tercer amb 9 punts, molt lluny del líder, a 10 punts de l'equip del Cambrils, i el Subirats és el cué, 8è amb 4 punts. El proper cap de setmana el Santa Oliva juga a Vilanova i el Subirats rebrà la visita del Morell.
I Armand, acabem amb el bàsquet, oi?
Doncs acabem amb el món de la cistella. Comencem amb els marcadors, parlem de la primera catalana, la categoria més amunt, on hi ha un equip penedesenc, el grup tercer, els Monjos, que guanyava 86-83 al Ribes. Els Monjos és segon, amb 3 victòries i 2 derrotes, i repetirà partit, però al camp del Ribes, el proper cap de setmana. De fet, no el repetirà, ara veiem que està ajornat i se jugarà aquest partit el dia 5 de juny, si doncs els Monjos no juga el proper cap de setmana. Pel que fa a la segona catalana, grup tercer, victòria amb el derbi penedesenc de la jornada del Vendrell, el Pavelló Joan Marquès davant del Casal, per 69-75. El Vendrell és el segon classificat, amb 4 victòries i 1 derrota, el Casal és tercer amb 2 victòries i 3 derrotes. Repetirà en partit, però a la capital del Baix Penedès, entre Vendrell i Casal, aquest dissabte a la tarda, 6:15 de la tarda. A la tercera catalana, el Gelida, que guanyava de 4-68-64 davant de l'equip de l'Hospitalet de l'ASE. Els gelidencs són tercers a la classificació amb 2 victòries i 3 derrotes i repeteixen evidentment partit, se juga anada i tornada cada jornada amb el món del bàsquet, jugarà Hospitalet el dissabte a la tarda. Tercera catalana, grup 12, Vendrell 66, Torreforta 72. Els vendrellencs, el Vendrell 2, el Vendrell B, és segon amb 2 victòries i 1 derrota amb els 3 partits que han jugat. Jugaran a la pista del Torreforta aquest diumenge al migdia. El Sant Sadurní, que perdia 72-40 a la pista del Sitges B, a la categoria sènior A masculí. L'equip de la capital del Cava és segon classificat amb 2 victòries i 3 derrotes i rebran el bàsquet Sitges B aquest proper diumenge a la tarda. A la categoria sènior A, però de la part de Tarragona, amb el derbi del Baix Penedès entre l'Arbós i el Calafell, victòria arbosenca per 53-46. L'equip de l'Arbós és el quart classificat, amb 3 victòries i 2 derrotes, no guanyar cap dels 5 partits l'equip del Calafell B. Se tornaran a enfrontar aquest cap de setmana a la pista del Calafell el diumenge a la tarda. També en partits d'equips del Baix Penedès, en la categoria sènior A masculí, Calafell 76, Arbós 51. El Vellvell descansava aquesta jornada, l'Arbós és segon amb 2 victòries i 3 derrotes, el Vellvell tercer amb 2 victòries i 2 derrotes, el Calafell quart amb 1 victòria i 2 derrotes. Arbós Calafell aquest proper cap de setmana, de nou torna a descansar el Vellvell, el partit dissabte al vespre. Categoria sènior B masculina, el Casal Negre, que perdia de 20 a la pista del Sant Andreu B, 76-56. Tot i això, el Casal és el líder amb 2 victòries i 3 derrotes, però l'equip del Sant Andreu B, per exemple, ha guanyat els 3 partits que ha jugat i és una classificació una mica virtual. El Casal rebrà el Sant Andreu B, el Pavelló Joan Marquès, aquest diumenge a la tarda. A la categoria sènior B, el grup primer, el Casal Negre, aquest ja l'hem dit, perdoneu, a la categoria sots 25, grup tercer, el Casal Vermell, que perdia el primer partit de la temporada davant del Sabadell B, 59-70. Els casalistes, amb 4 victòries i una derrota, són segons per darrere del Sabadell, que ho ha guanyat tot. Aquest proper cap de setmana, Sabadell B, Calafell, el diumenge a 3:15 de la tarda. A la categoria sots 21 femení, el Cunit, que guanyava 49-65 davant del Club Bàsquet Camp Parellada. Els cunitencs són els líders, amb 5 victòries en 5 partits, i jugaran davant d'aquest equip del Camp Parellada a la pista de Cunitenca el dissabte al vespre. Anem al bàsquet femení, comencem per la segona catalana amb una nova victòria del Xamba, 37-52 a la pista del Calaf, és la cinquena amb 5 partits. El proper cap de setmana repeteixen partit, però el Pavelló de la Gamba el dissabte a la tarda. També a la segona catalana, en aquest cas el grup primer, el Vendrell, que guanyava clarament 76-32 al Club Bàsquet Àguiles. Les vendrellengues també són líders amb 4 victòries en 4 partits, els mateixos resultats que la Salle Tarragona. Comparteixen, doncs, liderat. Jugaran davant del Club Bàsquet Àguiles aquest proper cap de setmana, el dissabte al vespre. Tercera catalana femenina, Bàsquet L'Arbós 54, Claret 47. Les arbosenques, que són quartes, amb una victòria i 4 derrotes, jugaran a la pista del Claret el dissabte a la tarda. Sènior femení, grup 6, l'equip de la capital del Cava, les Sant Sadurninenques, que perdien a Vilanova 48-43 davant el Club Nou Bàsquet Vilanova. El Xamba B descansava aquesta jornada, també ho farà el proper cap de setmana. Sant Sadurní té 3 victòries amb 3 derrotes, volem dir, amb 3 partits. El Xamba, 2 derrotes amb 2 partits. Sant Sadurní, Club Nou Bàsquet Vilanova, a la capital del Cava, diumenge a la tarda, primera hora, a les 4. No jugava el Castellví, a la categoria sub-25, Castellví, que és el líder de la categoria, d'aquesta categoria, amb 4 victòries, amb 4 partits, tampoc ho farà aquest proper cap de setmana. I acabem amb la categoria sots-21 femenina, grup primer, amb la victòria del Xamba, la pista del bàsquet Castellbisbal, 49-78. Les xambistes guanyen el segon partit de la temporada amb 3 jornades, amb 3 partits disputats, amb una derrota, són terceres, i jugaran davant del Castellbisbal, pavelló de la Gamba, aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Gràcies, Armand Benito. Deixem aquí els esports i arribarem a les 10 a les notícies amb l'Anna Roig i l'ombra de Tonxent i un pas i neu i un pas.
Paisatge. Un pas i neu i un altre pas sobre un nou decorat. Comença un nou viatge. I por i sol i fet i son, pels nervis de quan tot comença. I por i sol i molta son, perquè es dorm poc quan tot comença. Paisatge. Un pas i neu i un altre pas sobre un nou decorat. Comença un nou viatge. I por i sol i fred i sol.